l'esport al punt. El Barça es juga demà al lideratge de la Lliga al camp del Deportivo, on el conjunt gallec no ha perdut cap punt aquesta temporada. I ho farà, i no ho farà, en les millors condicions psicològiques. I diem això perquè fa només uns minuts que Frank Rijkaard ha reconegut que l'equip encara no ha paït el que va passar dimecres amb el Chelsea. Catalunya Ràdio, instal·lacions del Barça. Albert Benet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Toca teràpia i no hi ha gaire temps perquè el partit és demà mateix.
Sí, i els jugadors del Barça viatgen avui a la Corunya i Rijkaard reconeix que la plantilla encara no ha digerit l'empat de dimarts contra el Chelsea.
Todavía hay que digerir l'empat porque no ha sido lo que queríamos, ¿no? Pero el equipo ha reaccionado y hoy he visto un equipo normal trabajando y preparándose para el partido que viene.
El tècnic treu importància a l'esbroncada d'ahir i diu que ho va fer perquè l'equip reaccionés com abans millor de la decepció de dimarts.
No, home, castigos o bronca pública. Creo que cuando este es un castigo o bronca pública es muy sencillo, ¿no? Y no, yo creo que el equipo ha reaccionado muy bien y solo lo que pasa es que he elegido para despertarnos un poquito ya ayer que en vez que hoy. Porque yo entiendo completamente que tras un partido así, un empate así, que hay que reaccionar y te cuesta un poquito. Entonces por eso he elegido para despertarnos ya ayer que en vez que hoy, porque si gana un día.
Des del vestidor, Ed Milson diu que el Barça és com una família i que Rijkaard és el pare que pot parlar amb els fills. Rijkaard entén que els jugadors estiguin tocats, però insisteix que està molt satisfet del partit de dimarts. El tècnic assegura que no han de mirar enrere, que no han de donar més voltes al partit contra el Chelsea i que els ha de servir per aprendre.
Por favor, no miramos más atrás, pero miramos por delante y cuando hay preguntas sobre el partido de mañana, muy voluntariamente doy mis respuestas, pero no quiero más hablar de lo que pasó, porque esto no algo ha pasado, ¿no? Si podemos cambiar, hay que aprender y seguir trabajando con mucha confianza. Es exactamente lo que tenemos, ¿no?
Això sí, prova que l'empat contra el Chelsea no està digerit és que el mateix Rijkaard ha estat irònic a l'hora de referir-se a José Mourinho sense citar-lo. Ha dit que és significatiu que Mourinho digués que el Chelsea va fer un partit brillant, perquè que això ho digui un tècnic que ha guanyat tants títols i que va poder jugar amb 11 jugadors al camp en aquesta ocasió, vol dir que el Barça també va fer un bon partit. Rijkaard assegura també que no l'han de sancionar per les protestes a l'àrbitre al final del partit, perquè diu que hi va parlar amb respecte.
Pel que fa a la llista de jugadors convocats pel partit de demà, Albert, no hi ha sorpreses.
No viatgen a la Corunya els 19 disponibles, els únics que no entren de fet són els lesionats Eto'o, Gudjonsson i Xavi. Rijkaard ha deixat entreveure que Saviola serà titular i ha revelat que ha convocat 19 jugadors perquè en té un de tocat, però això sí, no ha volgut dir de quin jugador es tracta.
Albert Benet, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs el Barça es trobarà a Riazor, atenció, amb un equip que té més jugadors catalans que ell mateix. Josep Antonaïsa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Deportivo té 6 jugadors nascuts a casa nostra, 3 procedents de l'Espanyol, Capdevila, Lopo i Sergio, i 3 dels equips inferiors del Barça, Verdú, Cristian i Rodri.
I per això se li ha preguntat a Verdú durant la setmana si celebraria un gol contra el seu equip de tota la vida, el Barcelona. Aquesta és la resposta.
Por la afición, porque ahora mi equipo es el Deportivo y qué mejor celebrarlo con tu afición.
Joan Verdú encara no ha marcat cap gol a la Lliga amb el seu nou equip. En la seva primera temporada al Depor ha disputat 4 partits. El seu company Cristian Hidalgo, també acabat d'arribar, n'ha jugat 5 però tampoc no ha marcat. Tots dos segurament seran titulars dissabte. Pitjor ho té el defensa Rodri, inèdit a la Lliga. Per això ell encara té més difícil jugar i marcar contra el Barcelona.
Me tomo pocos goles, ¿no? Pero si tuviera la oportunidad, pues sí lo celebraría.
Aquests tres novells amb esperit blaugrana van arribar aquest estiu juntament amb Albert Lopo, exdefensa de l'Espanyol. Els blanquiblaus de Montjuïc ja fa anys que exporten les seves figures a la Corunya. Sergio González i Joan Capdevila són avui jugadors carismàtics per l'afició del Depor. El targarí, amb sobrecàrrega, és dubtós per rebre el Barcelona. Demà farà l'última prova, com explica el metge del club, César Covian.
El sábado lo vamos a probar y si él en la prueba que hagamos el sábado está en condiciones de poder jugar, jugará y si no está, pues tendrá que seguir esperando.
Sergio i Capdevila van viure les ambicions d'un superdeport que lluitava pels títols. Ara el pressupost s'ha reduït i l'equip només aspira a entrar en alguna competició europea.
Els batecs del cor s'alenteixen, la respiració se suavitza, tots al darrere, ningú al davant. Hi hauries d'estar acostumat, però no pots evitar saborir el plaer de sentir-te líder. Futbol a Catalunya Ràdio. Aquest dissabte, el Barça marxa a Terres Gallegues amb l'objectiu de consolidar-se en el lideratge de la Lliga. A partir de les 10 del vespre, a l'estadi de Riazor, Deportivo de la Coruña, Futbol Club Barcelona. I des d'una hora abans, seguiu l'ambient previ al partit amb l'equip de Futbol a Catalunya Ràdio, liderat per Joaquim Maria Puyal.
Futbol a Catalunya Ràdio és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
Anna Martí, un 7. Marta Prats, un 6. Joan Oliveres, un 8. Helena Costa, un 10.
Un 10. Esclar, com que ella té la nòmina domiciliada a la Caixa...
A la Caixa la teva nòmina es mereix un 10. Per això, ara et podràs beneficiar del nou dipòsit nòmina 10. I a més, t'enduràs de regal un elegant rellotge Antonio Miró. Informa-te'n a la teva oficina de la Caixa. Parlem?
Ahir us anunciàvem una reunió clau del Consell d'Administració del Nàstic per decidir qui seria el nou president. Doncs bé, no hi va haver quòrum i Josep Maria Andreu s'ha vist obligat a continuar al capdavant un any més. Aquesta decisió ha estat avui comentada al vestidor de l'equip. Marxem cap a Tarragona. Catalunya Ràdio, Ricard Boigas, bona tarda.
Bona tarda. L'equip tarragoní s'ha volgut mantenir al marge de la divisió d'opinions que han protagonitzat aquests dies els membres del Consell d'Administració. Tot i això, el capità Abel Boadas ha reconegut que al vestidor han parlat de la continuïtat de Josep Maria Andreu al capdavant de la cúpula directiva. Boadas diu que el més important és que l'estabilitat estava garantida tant si continuava l'actual president Josep Maria Andreu com si ho feien Jordi Virgili o José Luis Vilarja, que tots formen part del mateix equip.
En el vestuari, la veritat és que no s'ha comentat massa cosa, sí que és que duguem més temps així, sí que ho han comentat, i per a nosaltres, si és de veres que continua, pues és una alegria gran, perquè, bueno, duguem uns anys d'alegries i pensem que aquest any deuria continuar perquè va ser una alegria, perquè anem a mantindre l'equip en primera divisió.
Els granes estan convençuts que diumenge poden treure un resultat positiu a Huelva. L'entrenador Luis César ha deixat fora de la llista de convocats a Merino i Gil, els dos amb molèsties físiques. El brasiler té dolors a l'isquiotibial de la cama dreta.
Jo tinc una antiga lesió aquí, hace mucho tiempo, y esto que me molesta. Entonces, por precaución, fomos a mirar. I ara vamos a ver què va passar.
El tècnic allà que ha recuperat a Portillo i Generelo, Boadas, pensa que anar de víctimes a Huelva els pot beneficiar.
No ens preocupa, además, per nosaltres, a nivell de fora, millor, anar de víctimes. Perquè la motivació dels equips de jugar contra el Nàstic i diuen, bueno, pues estan en sitios de descenso, són assequibles, per nosaltres molt millor.
Luis César dirigirà demà l'últim entrenament a les instal·lacions del nou estadi i posteriorment marxaran cap a Huelva.
El Barça jugarà demà, el Nàstic ho farà diumenge a partir de les 5 i l'Espanyol serà el que tancarà l'onzena jornada de la Lliga amb un duel força interessant que l'enfrontarà Montjuïc amb el València. Un partit que hem volgut analitzar amb un jugador de l'equip blanc i blau que encara no fa 3 mesos va estar a punt precisament de fitxar pel València. Eudald Serra ha estat avui amb Luis García. Catalunya Ràdio Sant Adrià, Eudald, bona tarda.
Bona tarda. El davanter asturià de l'Espanyol, Luis García, assegura que ja té del tot oblidat l'episodi d'aquest estiu quan va estar a punt de fitxar pel València, però admet que hi ha hagut força gent que li ha recordat el que va passar pel fet d'enfrontar-se aquest diumenge al conjunt valencianista.
No, yo estoy un poquito, pero me estoy aislándome de todo un poco, ¿no? Porque yo ya dije que me he quedado aquí muy bien, muy a gusto y lo pasado está. Así que tampoco le he dado mayor importancia.
Luis García li dona importància màxima, això sí, als 3 punts d'aquest diumenge davant el València. Diu que l'equip cada vegada està més sòlid, però que li falta millorar en els aspectes ofensius. Cal donar un pas endavant per poder sumar de 3.
Bueno, yo creo que en cuanto empecemos a jugar un poquito mejor, que las ocasiones llegarán y los goles llegarán, porque defensivamente hemos mejorado muchísimo, el equipo está muy fuerte defensivamente, está trabajando todo el mundo muy bien. En cuanto pues empecemos a jugar un poquito mejor, seguro que las ocasiones y los goles van a llegar y con ello la victoria, ¿no? Porque es mucho más fácil ganar jugando bien que jugando mal.
Tot i les baixes que té el València, el considera un candidat al títol. Els jugadors blanquiblaus avui només han tingut sessió de bany i massatge i demà a 2:15 del matí faran l'últim entrenament abans d'enfrontar-se al València diumenge a partir de les 9 al Lluís Companys.
Tot i que el Madrid ha redreçat una mica la trajectòria esportiva, la Junta continua sense tenir una certa estabilitat. El club està pendent d'una decisió judicial que podria canviar el guanyador de les últimes eleccions a la presidència. I d'altra banda, avui mateix s'ha presentat un grup d'oposició sota la denominació de Plataforma Blanca. Catalunya Ràdio Madrid, Toni Regal, bona tarda.
Bona tarda. El president de la Plataforma Blanca, Eugenio Martínez Bravo, ha demanat a Ramon Calderón i a Juan Miguel Villarmir que retirin les demandes judicials i ha anunciat que s'apropa una època inestable que pot afectar la imatge del club a tota Europa. Martínez Bravo ha carregat contra la gestió esportiva de l'actual directiva que no ha estructurat un projecte atractiu, motiu pel qual jugadors de primer nivell europeu han optat per altres clubs.
Se encuentran, primer, un modelo deportivo muy cortoplacista, donde claramente se les exige una apuesta a una carta, que es un título este año. Y por otro lado se encuentra una institución envuelta en inestabilidad, en conflicto, en crisis muy profunda a nivel institucional, con lo cual hace que este proyecto por primera vez en la historia pudiera ser no atractivo para jugadores y que por lo tanto se incumplan las promesas electorales en este sentido.
Encara que es configura com una candidatura en unes hipotètiques eleccions, la nova plataforma no ha reclamat una immediata convocatòria a les urnes. Toni Rigal, Catalunya Ràdio, Madrid.
L'esport al punt.
7 minuts i seran a les 3 de la tarda. Hem de dir que s'està jugant en aquests moments el partit de quarts de final del torneig de tennis de París entre Tommy Robredo, que ja té garantida la classificació pel Masters de Xangai, i el finlandès Jarkko Nieminen. En aquests moments s'està jugant el primer set, domina el jugador català per 5 jocs a 4, té a més el seu servei a favor. 6 minuts i les 3 de la tarda i ara podrem sentir a l'esport al punt un dels millors esportistes mundials dels últims anys. Lance Armstrong torna aquest cap de setmana a la competició, però no ho farà al damunt d'una bicicleta. Catalunya Ràdio, Washington, Xavier Vilà, bona tarda.
Hola Jordi, bona tarda.
El nord-americà participarà a la Marató de Nova York i sembla que ha dit que té la intenció de fer un temps inferior a les 3 hores.
Sí, vol fer un temps aproximadament una hora més del més ràpid, veurem si pot ser o no. En qualsevol cas, el que sí que s'ha anunciat ja és que durant la cursa Armstrong rebrà l'ajuda d'un grup de companys que volen sotmetre l'exciclista a un ritme pausat, però això sí, constant de carrera, amb la idea que acabi, com dius, al voltant de les 3 hores aproximadament. Entre aquest grup de col·laboradors, l'excampió mundial i olímpic Hashim El Gerrouj. Entre aquesta col·laboració i l'esperonament que espera rebre dels aficionats, Armstrong diu que afronta la prova amb força il·lusió.
You know, I go into it blindly.
Vaig entrar en el món de la marató sense conèixer res. Només en sabia el que n'havia sentit, les xifres de participació de les grans curses i la manera en la que s'involucren diversos grups vinguts d'arreu del món. Però de marató, de fet, no en sabia res perquè no n'havia fet mai. Mai havia corregut més de 25 quilòmetres, però el que a mi m'agrada és veure com la gent de Nova York s'involucra, els preparatius, veure com durant la cursa a cada cantonada hi ha bandes i grups de gent que et donen suport. Això és el que m'ha d'empènyer a continuar, sobretot a l'últim tram de la cursa.
Com escoltàvem dir Armstrong, l'exciclista que havia corregut ja triatlons d'adolescent però mai s'havia atrevit amb els 42 quilòmetres 195 metres. Sigui com sigui, és un desafiament nou pel texà 10 anys després que li detectessin un càncer i és per això que Armstrong diu que un cop deixat enrere l'etapa ciclista, aquesta idea de córrer la marató l'engresca molt.
En un principi vaig tenir aquesta idea de córrer després de retirar-me del ciclisme i córrer fins al punt de poder intentar, en el marge d'un any, poder córrer una marató i potser més d'una marató per poder viatjar i veure món. Per mi més que un esport és un desafiament i força més dur del que em pensava. El treball cardiovascular del corredor és més dur del que creia.
A banda del repte personal d'acabar una marató, Lance Armstrong que anuncia que també el mou córrer la cursa per obtenir diners de patrocinadors que financin la investigació contra el càncer a la Fundació que encapçala. Tot plegat, Jordi, diumenge i amb unes mesures de seguretat molt dures que faran que qui vulgui córrer hagi de matinar de valent. Els autobusos que portaran a Staten Island surten de Manhattan entre 4:45 i 5:45 del matí.
Déu-n'hi-do. Xavier Vilà, Washington, bona tarda.
Bona tarda.
Hem de dir que Tommy Robredo perdut el seu servei 5-5 en aquests moments al partit de quarts de final que l'enfronta amb Jarkko Nieminen. Més coses, tres equips catalans de waterpolo tornen avui a les competicions continentals. Marcus Trey, bona tarda.
Bona tarda.
El Sabadell, el Terrassa i el Mataró disputen la primera jornada de la lligueta de la segona fase de la Copa Lent. L'únic que juga a casa és l'equip de la capital del Maresme.
Avui comença la segona ronda de classificació de la Copa Lent de waterpolo amb tres equips catalans que lluitaran per aconseguir una plaça per als vuitens de final d'aquesta competició. Mataró Quadis i Club Natació Terrassa arriben després de resoldre sense problemes la primera ronda, mentre que el Club Natació Sabadell va caure eliminat en l'Eurolliga tot i fer un magnífic paper davant els rivals d'entitat. El Mataró buscarà davant la seva afició classificar-se per a la següent ronda contra l'Estrakonic Txec, el Chania Grec i el Jadran Ercek de Montenegro. La capital del Maresme torna a acollir aquesta competició i per a l'entrenador del Quadis, Dorin Costres, jugar a casa és un al·licient per assolir els vuitens de final.
Yo supongo que esta vez pues será diferente a la del año pasado, donde nos hemos llevado un disgusto porque no hemos conseguido clasificarnos. Y bueno, con mucha ilusión, intentar primero pasar ronda y después hacer un buen torneo, es decir, intentar jugar a nuestro máximo nivel.
El Club Natació Sabadell és un dels equips provinents de l'Eurolliga i ha viatjat fins a la ciutat italiana de Cremona, on jugarà els seus enfrontaments dins del grup H. Davant les nombroses baixes dels vallesans, Manel Silvestre, entrenador del Sabadell, considera vital el partit d'avui davant el Duisburg.
Com passen dos equips, pues potser ens juguem més amb el Duisburg, no? A més és un equip que, bueno, és complicat perquè si no li treballes bé i no s'hi jugues bé, doncs et poden complicar el partit, no?
Per la seva banda, el Club Natació Terrassa és Istanbul, on avui es juga bona part de les seves opcions dins el grup E davant el Verendrek holandès. L'entrenador del Terrassa, Dani Nart, valora les opcions del seu equip.
Juguem contra l'equip holandès. Demà jugaríem contra l'equip finlandès, que és a priori és l'equip més fluixet de tots, i l'últim dia, diumenge al dematí, jugaríem contra el Galatasaray, doncs, que és l'equip organitzador i que realment és un equip força potent. Avui realment doncs, contra els holandesos ens juguem qui quedarà segon.
Compromisos europeus per tres equips catalans en waterpolo i també pel Barça d'hoquei patins.
Avui debut a la Lliga Europea contra el Iserlohn alemany en pista alemanya. Els jugadors de Quim Pauls esperen aconseguir un bon resultat per afrontar el partit de tornada amb tranquil·litat. Així veu el rival, el tècnic blaugrana.
Actualment el Iserlohn és el campió d'Alemanya, té en diversos internacionals, també té un jugador argentí, és un equip que s'ha reforçat bé. En principi no prevec que sigui un equip que ens pugui guanyar, però bé, els partits s'han de jugar i s'ha de veure fins a quin punt doncs, aquest Iserlohn doncs, és un equip perillós i un equip difícil i si són capaços doncs, de plantar-nos cara el suficient com per guanyar el partit aquí.
Acabarem dient que continua el primer set entre el partit de Robredo i Nieminen, ara és el finlandès el que domina per 6 jocs a 5. Ho deixem aquí. Adéu-siau, bona tarda.